1.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia. Passen 5 minuts de les 12 i comença el programa Molta Comèdia, que ja sabeu que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui parlarem sobretot de Sant Cugat. Per què? Perquè hi haurà un comentari sobre la nova programació, és a dir, la continuació de la temporada 2023-2024 del Teatre Auditori, i després parlarem d'un altre espai que no s'acaba de definir, que tinc ganes de que sigui així, que és el Teatre de la Unió, però abans la homilia del Molta Comèdia. Avui el Teatre de l'Auditori continua, i la Unió. Benvinguts, germans, en les arts escèniques. Ahir el Teatre Auditori va presentar la programació que tancarà la temporada 2023-24, des del dia 4 de febrer fins al dia 26 de maig, i que després de la homilia podrem comentar amb Flam la Era. Això vol dir que seguirem gaudint de les arts escèniques en un espai que després dels temps de pandèmia ha recuperat públic fins al 80% de mitjana d'assistència. Aquesta bona notícia contrasta amb la situació d'un altre espai imprescindible de la ciutat, el Teatre de la Unió. Després també parlarem una persona, amb Ferran de Juan, sotspresident i secretari de la Unió Sant Cugatenca, per aclarir si és possible la situació de les obres tant de l'espai escènic com de la sala Claver, que també ha de servir com segon escenari dins el nou edifici. Considereu, germans, que estem parlant d'un problema que fa més de 10 anys que s'allarga, primer amb el tancament dels espais que afectaven a més de 10 entitats, des de la cultura popular fins al teatre i activitats de tota mena, la construcció d'un nou edifici magnífic, cal dir-ho, en tots els sentits, i la creació d'un consorci entre la societat de la Unió Sant Cugatenca i l'Ajuntament, que és de l'any 2015. La comunicació de l'Ajuntament en l'anterior mandat d'anul·lar el consorci, perquè no podia ser, i la proposta d'una propietat compartida és del mes d'octubre de l'any 2020. L'entrada de les entitats a les seves aules per desenvolupar les activitats són de finals de l'any 2021. I les contínues comunicacions de l'apertura de l'espai escènic es van retrasant des de fa 2 anys. Què passa? Què passa realment, benvinguts, germans, en les arts escèniques? Tan difícil és gestionar una cosa com aquesta, que no acaba de funcionar, quan s'ha fet una inversió milionària? I com he repetit moltes vegades, es contempla la figura d'un coordinador per programar Teatre Auditori i Teatre de la Unió? I quan arribem aquí, torno a dir, com totes les setmanes, que Déu faci més que nosaltres. Amén.
Thank you.
hem entrat amb la sinfonia número 3, opus 56, de Mendelssohn, l'escocesa, perquè una de les peces, una de les sinfonies que es tocaran en un dels concerts, en aquest cas de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, serà precisament aquesta. I ho fem perquè volem parlar d'aquesta nova programació, és a dir, la continuïtat de la programació de la temporada 23-24, com dèiem, i ho farem amb Frank Laera. Benvingut, Frank.
Bon dia, Eduard.
Molt content que estiguis aquí.
I jo també, la veritat. La veritat és que és una ocasió molt, molt important per nosaltres el poder presentar aquesta part de la temporada, i fer-lo jo és una sorpresa, no? Per mi també.
Bueno, tenim en Fran, que és l'actual programador artístic. Exacte. Del Teatre Auditori, de moment substituint, evidentment, a Angelo Fano. Jo voldria, si et sembla, Fran, des d'aquí, doncs, dedicar una salutació i una abraçada a Angelo Fano, i esperar que es vagi recuperant, perquè s'ho mereix Angela per dues coses, i no sé quina és més important que l'altra. La primera, perquè és un gran programador, ja hauràs capcopsat aquest fet,
sí.
I la segona, perquè és una gran persona.
Home, i tant, i des de la meva humil opinió, és un dels grans professionals dels equipaments artístics com a programador, i continuar amb el seu relleu en aquesta baixa que ens ha agafat ara ha sigut una... bueno, està actualment és una experiència brutal, i poder continuar amb la seva feina, no? M'està ensenyant molt, m'aconsella molt, m'està ajudant molt a entendre la professió també, a entendre la programació artística, i què et puc dir? Que estic molt content d'aquesta experiència.
Bé, no cal dir-ho, que jo estic a l'expectativa de com vagi funcionant tot.
Sí.
Evidentment, està clar que aquesta segona part de la temporada estava amb un tant per cent molt gran.
Ja estava molt predissenyada pel Gerald i per tot l'equip del Teatre Auditori. Ja hi havia molta feina feta. Nosaltres hem entrat, la Maria Farriol, la nova directora del Teatre Auditori, i jo hem entrat a la vegada, i hem agafat una mica les regnes de la programació, en aquest cas amb l'ajuda de tots els companys d'altres departaments, i hem continuat la feina que ja estava establerta, no? Estava molt dissenyada, i hi havia una molt bona proposta, i nosaltres hem complementat aquesta nova temporada que es va presentar ahir, que estem una mica com de postfunció, no? El que va arribar ahir, l'opinió de la gent, no? Quan va sortir d'aquesta presentació, que vam marcar un inici de canvi, i que creiem que ens durarà un fruit molt, molt interessant, un bon feedback.
Si et sembla, entrem dins d'aquesta programació. Tenim 33 espectacles, i comencem, per exemple, pel teatre. Al teatre hi ha 12 funcions.
Comencem el 4 de febrer amb la plaça de Liamant, la gran plaça del Diamant, amb l'obra de la Mercè Rodoreda. En aquest cas, la versió del Teatre Nacional de Catalunya. És una proposta supercontemporània i que jo crec que agradarà molt i arribarà a molta gent. I amb aquesta continuïtat a la plaça del Diamant, ens aniríem després, a l'11 de febrer, amb la línia, i continuem, en aquest cas, el 16 de febrer amb el Traje, el 23 de febrer amb l'Alegria que passa, la de Goy de Gom.
En aquest cas, l'Alegria que passa, convindria dir que, malauradament, per segons qui, doncs, l'actriu principal, el president principal, que és l'Àngels Guinyalón, en aquest cas no ho serà, però en canvi és una gran actriu,
sí,
la que la substitueix.
Sí, no, continuem, nosaltres intentem sempre tenir un gran repartiment i parlar amb totes les companyies que ens aportin el millor que tenen a casa, i nosaltres hem aconseguit això, el tenir la companyia, la mítica companyia de Goy de Gom amb nosaltres, i crec que serà meravellós, no? És una de les grans produccions que han tingut darrerament en aquesta darrera temporada, i és un plaer tenir-los a casa, no?
I potser podem dir que és una obra, aquest de Santiago Rusiñol, que no és precisament de les més conegudes, de les més
cantades.
I aquesta versió musical li dona una força
molt potent, molt potent. Tot el repartiment és molt potent, molt interessant. És una proposta molt diversa, molt dinàmica, molt fluida i que atrapa molt l'espectador. Nosaltres quan l'hem vist, evidentment, ens va agradar molt i l'havíem de tenir, no?, al Teatre Auditori.
Tenim també una col·laboració, ja és habitual, amb la Badia de Madrid, en aquest cas amb aquesta obra del Cabestany, bueno, que ja dirien Cabestany, eh? I Madrid diuen Cabestany.
Això ja no, jo no em ficaré en aquest terreny.
Que és el traje, sí. Que té un gran actoràs.
Exacte. Sí, no. La veritat és que totes les propostes que tenim en aquesta temporada ens ha atrapat molt els intèrprets que tenim perquè és veritat que són uns grans referents de les arts escèniques, no? El tenia el Javier Gutiérrez, el Luis Bermejo amb el traje. Bueno, és una aposta que fem des del teatre i que jo crec que agradarà molt, no, Eduard?
Tenim una cosa especial, diries la Jauria, és una cosa especial, perquè en Jordi Casanovas és un gran autor,
Exacte, la Jauria en aquest cas, nosaltres justament coincideix amb el Dia Mundial del Teatre, i serà un dia molt important per nosaltres, que som casa de teatre, i tenia el Jordi Casanovas també amb aquesta proposta, amb la Jauria, és una proposta de violència masclista molt, molt potent, i jo crec que és molt necessària, no? Encara, desgraciadament, molt necessària, i també té un cartell amb superpotent d'intèrprets que en aquest cas són molt televisius i que tindrem aquests actors també molt televisius en realitat, que funcionen superbé, com som el Carlos Cuevas, el Quim Ávila, l'Artur Busquets, l'Àngela Cervantes...
Que pot portar aquest tipus de públic que a vegades es troba a faltar, de gent jove.
Sí. I que, de fet, en aquesta temporada hem treballat molt, eh? Aquesta inclusió d'un públic que sempre hem tingut, però que volem que s'apropi més al Teatre Auditori, hem començat a crear també aquesta línia més jove, més contemporània, i que agafi, no?, el relleu del públic que arriba al teatre, però que volem continuar oferint una oferta major de la que tenim encara.
Potser que comentem, si et sembla, Fran, una cosa que penso que és molt important, que són aquests abonaments que es fan als 12 de teatre, els 7 de clàssica o quintet de dansa, o aquesta tria d'espectacles, que jo penso que deixa a un preu molt, molt interessant. O sigui que a vegades aquell comentari de dir el teatre és car o tal... I quan tu veus, doncs, mires en aquest cas una cosa com aquesta, doncs penses que, clar, un 12 de teatre a 180 euros, doncs resulta que surt un preu, vaja, que vas a prendre qualsevol cosa en un bar i et costa això.
De fet, ho parlava amb la meva companya responsable de taquilla, que és meravellosa, i ella m'explica, l'Aurèlia, que m'explicava com funcionaven quan jo vaig entrar al teatre tots els abonaments i la varietat d'abonaments que nosaltres tenim, i és veritat que la proposta que nosaltres fem en aquesta nova temporada és no diem gratis, però arribem a un preu supereconòmic i que és molt assequible, no? El 12 de teatre, el 7 de clàssica, amb el 7 de clàssica per 150 euros, 7 espectacles de clàssica és una proposta brutal, al igual que un quintet de dansa per 75 euros. Jo crec que és una oferta que pot arribar, no? I que ens ajudaran en aquesta temporada.
En teatre, diguem que hi ha també coses molt interessants, com per exemple aquest The Party, que hi ha un conjunt d'actors i actrius fabulós.
Exacte.
Fantàstic.
Han fet temporada al Teatre Poliorama.
I les instruccions per fer-se feixista, on tenim una forestana.
Exacte.
Jo diria que és forestana, Mercè. Sí. Una forestana com jo, Jo també ho soc.
Que després ella farà una postfunció molt interessant també, parlant de la seva obra, justament a continuació de l'espectacle. Sí, després farà una postfunció amb nosaltres i parlarà una miqueta. Ho volia fer perquè som la seva gent, no? I ella està encantada i la farà amb nosaltres.
Això és també una molt bona notícia. Després una dia, la tornada aquí de Josep Maria Flotats.
Sí, és el gran acomiadament i nosaltres no volíem perdre aquesta situació, aquest acomiadament i l'hem tornat a agafar amb nosaltres.
I després tenim l'Oriol Brogi, que ens porta la Coralina.
Exacte. I continuem amb la nostra ciutat el 19 de maig, I acabem la temporada de teatre, per així dir-ho, els espectacles de teatre, amb Melin, del gran David Verdaguer.
Que no s'ha estrenat.
Que no s'ha estrenat i que tindrem allà aquesta sospita de veure què tal i què ens porta. Jo estic segur
de
que serà un gran èxit i és, bueno, és una gran aposta i m'encanta la seva feina. O sigui,
veient els actors que són, i penso que el David Verdaguer ha demostrat ja per activa i per passiva, que pot fer qualsevol cosa.
I tant que sí.
Bueno, passem amb obres, si et sembla, Fran. Perfecte. Tenim dues obres. Mm-hmm.
Tenim el 1 de març, la Manon Lescaut, que aquí en el Gerald em fotrà la bronca perquè hi ha títols que jo a vegades amb els idiomes ell domina més que jo, i el 3 de maig tindrem el Turandot, el mític Turandot, que estem expectants també d'aquesta gran producció, que serà meravellosa. Jo crec que a tothom li agradarà i que ja quan comencin a vendre les entrades ja tinc molta gent que m'ha dit que vindrà directe a agafar entrades per Turandot.
Hi ha gent que farà una comparació, sí, amb què s'ha fet el Teatre del Liceu, etcètera,
sí.
Però és igual, perquè jo penso que la feina que fa a la Fundació Ara Òpera de Catalunya, mm-hmm, els amics de l'òpera i el Mina de la Cambra, és una feina extraordinària.
I lo bonic de les comparacions, no? Jo crec que també és això, el que enriqueix les arts escèniques és les comparatives, no? De poder tenir una versió al cap i després veure una altra i tenir aquest feedback, no? De dir, no, doncs m'ha agradat més això, em quedo amb aquesta sonografia, amb aquest, bueno, en aquestes situacions, no? Que arriben a una controvèrsia molt interessant, i que en això va la cultura també, de tenir diferents feedbacks de lo que ve, de lo que anem a veure.
El que deies ara em fa recordar que el Fan Potats ja va portar aquesta obra, mm-hmm, fa uns anys. La diferència és que no era l'actual, diguéssim, el personatge contracte del Rosó no era el que és ara, si és un altre.
Exacte.
Però això és una menys. Sí. I amb clàssica, fantàstic, tenim 7 concerts.
Sí. Tenim una gran oferta variada i crec que aquí hem fet, bueno, tot l'equip del Teatre Auditori ha fet una gran feinada perquè és la casa també del clàssic, no? Per això tenim aquest escenari, aquesta capsa brutal, i aquí comencem amb l'orquestra família, no? Amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, la nostra orquestra, i comença el 9 de febrer amb aquest concert per a violí de Tchaikovsky. Després continuem el 24 de febrer amb l'Ocell de Foc d'Stravinsky, amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, que en aquesta...
Que feia, l'OBC feia temps que no venia.
Exacte, i aquesta vegada els tenim en aquesta part de la temporada. Continuem amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, amb una segona intervenció al Teatre Auditori el 15 de març, amb l'Escocesa de Mendelssohn. I el 19 d'abril també tenim l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat amb el mític, que això m'han explicat a mi perquè jo no hi era, el concert de Sant Jordi, que és un gran concert que tothom coneix i que té una molt bona repercussió aquí a Sant Cugat. I continuem després 10 de maig amb el cor del Gran Teatre del Liceu, el 17 de maig una altra vegada tornem a tenir a l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat.
En aquest cas amb Brutons, que fa la seva obra...
Exacte, sí. I finalitzem el 25 de maig amb la Schubert Filharmonia, que són espectaculars, bueno, ja tu coneixes la seva feina i estem encantats.
I la consagració de la primavera és una cosa que sembla mentida, però quan es va inaugurar la van xiular d'una forma arrasadora a París, i després ja es
va agafar un ressò.
Clar, perquè en aquell moment trencava tots els esquemes haguts i per haver, està claríssim. I saltem a un quintet de dansa.
Què em dius d'això? Boníssim. Jo estic enamorat d'aquesta part de la programació. La dansa, per mi com a programador, és molt important, i amb totes les companyies amb les que parlo de dansa saben el meu interès per programar dansa, i jo crec que el Gerald ja va fer un anàlisi molt important d'aquesta part a la temporada, i hem continuat també amb molt bones propostes. Comencem el 9 de març amb IT Dansa, que ja són habituals del teatre, i després tenim una proposta
perquè,
internacional.
Perdona, Fran, caldria potser dir una cosa amb IT Dansa, sí, que fa molts anys que venen, des que pràcticament que es va fundar, però que a més continuen fent els dies dedicats a escoles, sí, a instituts. O sigui, a part de la funció oberta a públic, continuen fent aquests maquers dimecres, dijous, divendres, dedicat a escola. I a mi em sembla això fantàstic,
sí.
Perquè hi ha, amb tota seguretat, hi ha gent que va, o sigui, d'aquests instituts, que va allà i no ha vist mai. No ho ha vist mai.
Exacte. Sí,
perquè
sí, sí.
Per ells allò és descobrir, en molts casos, potser algú no li importarà.
No, però són...
Però segur que és descobrir.
Són edats molt importants per descobrir l'art, no? Descobrir tot el que tingui a veure amb l'art. I a mi sempre m'ha passat des de ben petit que jo volia cercar art per on sigui i era molt complicat de trobar, no? I jo crec que posar sobre l'escenari aquesta oportunitat pels més joves és, bueno, nosaltres és el que volem, no? Fer arribar a tot tipus de públic i sobretot als joves, que entenguin com funciona també l'art i el nostre escenari. I de fet, Literança ens porta una coreografia també d'un coreògraf que personalment m'encanta la seva feina i sóc un gran seguidor, que és de l'Ohad Naharin. Uh-huh. Una de les seves parts un tram de les seves coreografies ens portaran a Literança i crec que sorprendrà molt.
Tenim també un grup que jo no conec, en aquest cas, Càfic.
Càfic, això és una companyia internacional que jo crec, Eduard, que t'agradarà moltíssim. El nostre departament, tots els departaments implicats en aquesta proposta han fet una feinada brutal. El departament de producció ha treballat conjuntament amb Dansa Metropolitana, perquè aquesta activitat ens ve donada també en el marc de Dansa Metropolitana. I Càfic és una companyia francesa que porta una producció que es diu Zephyr, i que ja em diràs quan la vegis, però és espectacular. O sigui, el nivell dels ballarins, bueno, tot, no? Tot el moviment, l'escenografia, tota la proposta en si està molt ben cuidada i nosaltres és que estem enamorats d'aquesta proposta.
Que vols dir que hem d'envejar-ho.
Sí.
Havíem d'envejar-ho que no tinguéssim aquí.
Sí, sí, sí. Sí,
i tant. Tenim a continuació Els Impunxibles. Aquí sí que jo haig de dir que el que fan les germanes Peia, per mi...
Sempre. Exacte, segell de luxe, no? De luxe professional i de bueno, que funciona, no? I que ens agrada molt. És que el binomi aquest de germanes, de les germanes Peia, és brutal i ens encanta. I per això les tenim amb Harakiri i bueno, a veure què ens diu el públic, no? Però nosaltres estem molt emocionats de tenir-les.
Estarà ple.
Segur, segur que sí.
Ja estic convençut.
Jo estaré allà.
I si no està ple...
Esperem que sí.
Esperem que sí,
segur.
Bueno, i continuem Sol Picó.
Bueno, Sol Picó. Hem de presentar-la, tu creus? Jo no la presentaria, però sí que diria que a mi m'encanta en aquest primer any com a programador del Teatre Auditori poder tenir la Sol Picó. Jo sempre he sigut un gran seguidor de la seva feina, el que va fer fa poc Heroïnes, no sé si era Titanes. Va ser al museu, no sé si va ser al Grec, pot ser?
Sí, sí.
Espectacular, una feina, bueno, una delicadesa, una gestió de la dramatúrgia i de tot el que posa sobre de l'escenari. De fet, han estat ara a València, bueno, jo continuo amb el seu recorregut, la segueixo sempre, i tenir-la... Bueno, és que tot està molt... No perquè tinguem un gran equip al Teatre Auditori, que ho tenim, evidentment, però és que és veritat que està molt ben estructurat i aquesta temporada, amb la dansa, estem molt contents.
I acabem el quintet de dansa amb un clàssic.
El Ballet Nacional de Cuba, amb Giselle, que faran una gira molt interessant i hem aconseguit tenir-los. Això li hem d'agrair al Gerald, que ens ha portat aquesta gran proposta i no, és que no tenen una presentació que no sigui el gran ballet, no, de Nacional de Cuba, que fa una feina espectacular i en un gran context, no? Porten, són molts ballarins sobre escena amb una repercussió brutal del moviment, de tot el que fan i un coneixement també tècnic molt, molt especial.
Que és una història molt llarga.
Sí, però és una...
La seva fundadora, Alicia Alonso, aquella història que a vegades no l'entenc pensant en el lloc on sorgeix, perquè políticament semblava que no podia ser i en canvi va ser. No sé, no recordo, però jo diria que el ballet de Cuba fa bastants anys que no venia.
Això és una conversa que vaig tenir amb el Gerald i és veritat que...
Feia, no sé si potser 5 o 6 anys, no estic segur, estic segur. Bueno, és igual, passem a l'altre, que és la música amplificada o la música, la cançó, etcètera, etcètera.
Sí.
I aquí hi ha 4 ofertes.
Tenim 4 ofertes i són ofertes molt diferents, o sigui, són 4 ofertes que hem començat amb la música, concretament una línia que aposta per al públic jove i no tan jove, com va dir el nostre alcalde ahir a la presentació, i comença amb la Judit Nederman amb el seu espectacle L'Art. Després tenim una molt jove i contemporània artista que es diu que era La Oz, amb un acústic que ens portarà especial, i de veritat que animo a tothom a que vingui, a que coneixi la seva feina, perquè és una artista que està, ho està petant, no? Com diríem, com diria el públic jove, ho està petant i funciona molt bé la seva delicadesa de la veu. Bueno, us animo a cercar-la a xarxes i a internet, a veure com que canta i venir-la a veure.
I a l'Ludwig Van?
La Ludwig Van és la nostra gran sorpresa d'aquesta temporada, perquè va arribar com una proposta en aquell moment que estàvem expectants de la seva feina, perquè ens agradava molt, allà parlàvem molt de la feina d'aquesta banda, i està treballant tant i està tenint tan bona repercussió que era la nostra necessitat, no?, de tenir-los.
Veurem què passa.
A veure què passa, no? Jo és que tinc moltes ganes d'escoltar aquest concert i estan tenint molt d'èxit i els havíem de tenir.
Jo, per acabar, penso que hi ha una figura
que
indiscutible. Que tinc moltes ganes, el Refri. Moltes ganes.
El Refri és, bueno, el nostre regal, el meu regal personal i el de molts de companys del teatre, que ens farà un espectacle molt diferent, molt contemporani, molt de nou llenguatge. És un llenguatge escènic que possiblement no havia arribat al Teatre Auditori perquè era la seva... Bueno, el Raúl Rifi fa aquestes coses que va sorprenent, no?
Fet de tot, no?
Fet de tot, evidentment. I aquí ens arribarà aquesta nova proposta que és molt diferent i ens agrada molt. Mencionar la trajectòria del Refri és espectacular, però bueno, hauríem de dir que ha sigut productor de la Rosalía, ha fet tota la banda sonora de la sèrie La Messias, dels Javis.
Sílvia Pérez Cruz.
Exacte, ha treballat també a la Sílvia Pérez Cruz. Bueno, té una trajectòria inigualable i l'havíem de tenir, i ha sigut el nostre gran desig, no?, de la temporada.
És curiós el Refri perquè durant molts anys jo diria que estava sempre en segon terme. O sigui, era realment el que aguantava, musicalment, evidentment, és igual qui fos, però en canvi sempre quedava com... estava al costat.
Productor, no? Potser.
Inclús a l'escenari, però la figura, podríem dir, sempre era l'altra, no? I en canvi sempre pensava, però sí... Sí, és el pal de paller, és el que aguanta, no?
Exacte.
És el que aguanta, jo penso que és un personatge extraordinari. I tanquem en família.
En família continuem amb aquestes apostes que sempre hem tingut, familiars tan especials, no?, i que arriben a tothom, i comencem el 18 de febrer amb el Xiula, amb el seu espectacle Baby Nova. Després tenim el 14 d'abril el Leandre Clown. Després continuem amb el 5 de maig amb la Maga Melanie. La Maga Melanie la vam tenir amb una proposta molt reduïda i la necessitem tenir també amb aquesta gran aposta amb el seu espectacle sencer, i la tornem a tenir el 5 de maig amb la gran producció.
Jo, el Leandre, que fa també molts anys que havia vingut i que fèiem un espectacle amb la seva parella en aquell moment, amb família... A vegades, pensant en el seu espectacle, penso... No sé si alguns nens ho entendran, segons què.
Aquesta és la nostra aposta, a veure què tal. Rebrem el feedback
del... És molt potent, eh?
Sí, però
volíem... És un clown d'una línia del rum, per exemple, no? És un clown d'una línia... Ara, extraordinari, això per descomptat. Bueno, Fran, vull dir, a part d'això, hem de dir que continuen les tardes de màgia a la cafeteria.
Exacte, les fem una vegada al mes, i tenim, en aquesta ocasió, tenim el Mac Struck el 17 de febrer, després tenim el 2 de març a la Joan Andreu, en aquest cas serà la filla, hem anunciat el Màgic Andreu, però finalment hem hagut de fer un canvi perquè no podia, i tindrem a la seva filla. això ja sortirà en els següents programes, en aquest que vam entregar ja la presentació, no? Però en els següents programes sí que sortirà, ja la tenim confirmada. El 20 d'abril tindrem l'Álvaro Cortés i el 25 de maig tindrem a Adagio Illusionista, que són dos mags que fan una feina... Ja em direu, no? Però és espectacular també, em repeteixo molt, però crec que la definició d'aquesta temporada és brillar amb la nova, amb aquesta nova línia de direcció de la Maria Ferriol i intentem anar a més, no? del que ja tenim, anar a més, cada vegada una miqueta una passa més endavant i recrear aquestes noves línies, anar creant més cicles, més, bueno, un nou pas cada vegada a millor.
Espero que sigui així, Fran, no cal dir-ho.
Estic segur que sí, ho intentarem.
La meva experiència en el teatre ha sigut des del dia de la seva inauguració. O sigui,
només... No, per mi és un plaer perquè tu has viscut tota la història del Teatre Vittori.
Hi ha una cosa que haig de dir, eh? Hi ha una cosa que haig de dir i no puc callar-la. Quan va fer 25 anys, ja ho hauràs vist, hi havia un llibre dels 25 anys, mm-hmm. que afortunadament vaig tindre la sort de poder-ho fer jo. Però llavors hi havia memòria gràfica. Ara no tenim memòria gràfica, perquè no hi ha fotògrafs.
És veritat.
I jo, des d'aquí, i que tu, els hi dic a tots, ho dic des de l'alcalde fins a l'últim, si us plau, recuperem la memòria gràfica. Perquè suposant per un moment que volguéssim fer, per exemple, un altre llibre d'aquí mm-hmm. 10 o 15 anys, cosa que jo ja no podré fer, com a mínim que tinguem això, perquè exceptuant el fotògraf que porta l'orquestra sinfònica Sant Cugat o el que algun espectacle en concret porten, no hi ha fotògrafs, i això és una demanda que jo des d'aquí intento, doncs, repetir una altra vegada, a veure si és possible. Ja sé que hi ha un problema de pressupost, ja sé que no, de tal, però fem-ho, perquè si no coses molt bones com les que m'estan comentant que veien al teatre no queda imatge. I és una pena.
Doncs agafo la teva premissa i la faig extensible.
T'ho passo a tu ara en aquest moment.
Ara mateix me l'emporto al teatre.
Perfecte, Fran, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a tu.
I seguirem.
I tant que sí.
Vinga, fins la propera.
Thank you.
que estaven sentint, doncs això és el pa de la família, la Maquinista, perquè és un cor famosíssim de Josep Montseny Clavé, i parlarem d'una entitat que està a aquest mateix carrer, i ho parlarem amb en Ferran de Juan. Ferran, bon dia.
Molt bon dia, gràcies per convidar-me.
Home, jo tenia moltes ganes, ja feia molts dies que volia que vinguessis un moment aquí, però ja sé que a vegades, no sé si pots dir moltes coses, perquè no les saps, o no t'acaba d'arribar, etc. Jo, amb la Pietà, no ho he sentit, i ja et dic que la homilia d'avui he parlat de la Unió, i he parlat de, doncs, que estem parlant d'una cosa que fa 10 anys que no sé què, l'any 15 es va signar el consorci, l'any no sé què, i anar passant anys i anys, i ara ens trobem des de fa més o menys 2 anys en una situació on, doncs, per una banda es va dient que l'espai escènic s'obrirà, també que hi ha la sala Clavé, doncs, que també s'han fet unes adaptacions, perquè... però jo volia preguntar, dins del que puguis explicar o vulguis explicar, realment, què està passant realment? Per què s'anuncia que l'espai escènic es podrà utilitzar, no sé, per dir alguna cosa, a final de l'any passat, i resulta que després, doncs, pràcticament ha passat quasi un any? No, estem a... demà és desembre ja, no? Com ho tenim? És a dir, comencem per sala Clavé. Però no sé, no, Ferran, comença per on vulguis.
Sí, jo començo per dir-te que m'estàs dient, quan vinc aquí, el que puc dir o no puc dir. Ja, no és tant el que puc dir, és que oficialment, i quan parlo d'oficialment, és amb aquestes reunions que portem fent des de fa molts anys, la comissió mixta famosa entre Ajuntament i la Unió, pues, oficialment jo et diria que no ens estan comunicant exactament com està la situació ara. Vull dir, ara ja és un problema entre la constructora, que és el que està fent tota l'escenotècnia, tant del teatre i la sala Clavé, i a l'Ajuntament. Nosaltres estem al mig, però aquí nosaltres poc podem fer. Però oficialment, o sigui, tenir una reunió amb l'Ajuntament i que ens expliquin la situació actual, no la tenim. Llavors, et puc parlar de que sí que s'ha desencallat una mica els problemes que havien entre Ajuntament i Constructora. Estan en aquest moment acondicionant la sala Clavé, perquè sí que vam demanar nosaltres que la sala Clavé, com a mínim, era un espai que seccions nostres també feien servir, i que no podíem tenir la sala Clavé completament tancada i sense poder trepitjar, com ens van dir, no? Que no podíem ni entrar. Llavors, bueno, han arreglat els problemes entre constructora i ajuntament administratius i s'han posat en marxa ara amb el tema de la sala Clavé. La sala Clavé, en principi, ja teníem un fosso fet, allà tenien que anar unes grades manuals, però que s'aixecaven i, sí, i baixaven.
Això es podien recular o...
Bueno, a la sala Clavé només era pujar i baixar, a sobre del que és l'escenari. Això no s'ha fet perquè per costos aquestes grades són molt més cares. Llavors el que s'ha fet és tapar el fosso que havia de banda a banda, vull dir que s'ha fet més gran a l'espai, i ens han posat unes grades noves de 60 centímetres d'alçada, amb la qual...
Quin nombre de butaques o d'espais?
No, l'espai de cadires és la que sempre ha hagut, de 150...
Sí, 150 espectadors.
Sí. Llavors, acondicionaran la sala Clavé, vull dir, posaran el cortinatge nou, posaran el tema de so i llum, i en principi la sala Clavé estarà oberta per poder fer el que l'Ajuntament decideixi fer allà, i nosaltres, pues, també, quan tinguem l'oportunitat de poder demanar aquest espai per fer, pues, coses de petit format. Vull dir, la Unió continua programant coses. Fins ara...
Però Fila Zero podrà...
Fila Zero, si...
Podrà assajar i actuar allà?
Sí. Actuar, clar, tindran que ser obres de... No obres com estem fent ara al Teatre de Mirasol, perquè no hi ha... Al darrere només hi ha una paret i cortinatge negre. Vull dir, boques per poder entrar i sortir, només hi ha una entrada per la dreta, mirant a l'escenari de la sala Clavé, només hi ha una entrada per la dreta, vull dir que no poden ser grans obres ni gran escenografia. Vull dir, nosaltres estem intentant preparar la que volem fer pel mes de maig i no la podrem fer perquè l'escenografia no ens permetrà fer-la a la sala Clavé, però sí que es podrà fer pues, un tema de píndoles, microteatre, poesia, música. Vull dir que el que s'estava programant des de la Unió i que fins ara ho estem fent al pati, vull dir, ara pues, a partir de gener pues, el pati és complicat, gener, febrer, març, abril serà complicat fer coses al pati, en principi es podran fer a la sala Clavé. La escenotècnia del teatre, avui per avui, està tal com la van deixar. No ha entrat ningú més. Vull dir, van portar ja el tema de les grades i tot això, però no han continuat fent res, no?
Aquí sí, també... Entenc. Les grades estan posades.
Estan posades a dintre del teatre.
Les grades que van dir que podia ser el teatre seran... italiana o teatre...
Sí, les grades seran retràctils. Les grades seran retràctils i es podran totes apilotonar, o sigui, quedaran entrant al teatre.
Per exemple, un concert i la gent podrà estar al mig, dret...
Quedarà una sala polivalent, perquè l'escenari aquest sí que pujarà i baixarà, podrà quedar a tot un mateix nivell, es pot fer teatre al mig, vull dir que es podrà...
Perquè ho entengui la gent una mica la línia del teatre lliure.
Això mateix. L'única cosa que en aquest moment, jo et diria oficialment, començaran quan acabi la sala Clavé ara al desembre? No ho sé. El que sí que puc avançar una mica és que sí que han demanat una pròrroga. Vull dir que tenen temps la constructora fins al mes de juliol d'acabar l'obra. En un principi estava previst que això acabés als voltants de la Festa Major, del juny del 2024. Sé que han demanat una pròrroga fins al juliol. Vull dir que la constructora està compromesa a acabar les obres abans del juliol del 2024. Això vol dir que el teatre es posarà en marxa ja el juliol del 2024? És complicat. Quan un teatre es posa s'acaba tot el que és l'escenotècnia, es necessiten uns mesos per funcionar. Tenim un problema de que encara no tenim el comptador final de l'empresa de... Ara en aquest moment no sé si és Fexa o Enner.
Pel tema consorci o nova...
No, aquí està el problema, que aquest comptador, l'empresa d'electricitat, el té que posar a nom d'algú.
Clar.
No poden posar un comptador...
Però que passa a casa meva, per dir alguna cosa.
A casa teva hi ha qualsevol lloc que té que posar un titular amb aquest comptador.
Clar.
Avui per avui, 30 de novembre, el consorci no està dissolt. El consorci continua estant com està. La divisió horitzontal no està feta, amb la qual el teatre ara, en aquest moment, bueno, pues, tot funciona en mans de l'Ajuntament, però sense titularitat prevista tal com estava de la divisió horitzontal, que nosaltres ens tenim que quedar la part de les aules i el bar, i l'Ajuntament, pels percentatges aquells famosos de la part que va posar cadascú, la nostra entitat que va afegir el terreny i l'Ajuntament tota l'obra i l'edifici, ells es quedaven amb el teatre i la sala Clavé. Fins que no estigui aquesta propietat feta del teatre, l'empresa instal·ladora de la llum no vindrà a posar el comptador. I tot el funcionament del teatre, si no hi ha un comptador definitiu, no funcionarà, perquè no poden arriscar-se amb un comptador provisional i que es carregui tota la instal·lació.
Sobretot pensant en el tipus d'il·luminació, el tipus que fa falta.
Les grades que són elèctriques, o sigui, que és una mica el peix que es mossega la cua. Però, bueno, tenim que entendre i creure que el juliol, abans del juliol, l'obra de l'escenotècnia estarà acabada. Després tindrem el problema de si es pot posar en funcionament en un mes, en dos mesos o en tres mesos. Això no ho sabrem, perquè venir a posar un comptador no és són 24 hores. Vull dir, les empreses aquestes et poden trigar igual un mes o dos mesos.
I sobretot mesos. Potser d'aquestes característiques, encara amb més motiu.
Sí, clar. Llavors, la situació pues és la que és, la que és, és la que és. Nosaltres intentem anar programant alguna cosa, l'Ajuntament suposo que ara a partir de que la sala Clavé estigui en condicions també programarà alguna cosa. Sé que la comissió de Sant Antoni d'aquest any volen fer-ho allà, vull dir que si no hi ha alguna variació d'última hora, el que es feia a la plaça Barcelona es vol fer a l'avinguda Ansel Clavé, i l'entrega a les entitats, allò que es fa, es vol fer a la sala Clavé. Vull dir que per part de l'Ajuntament i de la comissió de Sant Antoni
més de gener.
Està previst fer-ho al carrer i a la Unió, o sigui, entre el carrer Ansel Clavé, l'avinguda Ansel Clavé, perdó, no és carrer, és avinguda Ansel Clavé i la sala Clavé de la Unió. Vull dir que la intenció és d'anar fent coses.
Doncs esperem que sigui així i la cosa vagi avançant, perquè quan tu mires sobre un paper doncs el salt dels anys, a vegades aquest número en un paper és una cosa, però la vida de les persones és una altra.
I tant.
És a dir, la gent que forma part de totes les entitats que esteu allà i la gent que ve a gaudir-ne o volia gaudir-ne, doncs els anys li passen,
van passant.
I no és el mateix amb un paper que a les persones.
Ja saps que ja t'he dit sempre que aguantis fins
sí, jo ja saps que jo sempre demano que quan em diuen això ho farem, dic feu-ho com més aviat millor.
Fins la inauguració.
Si us plau.
Ara, tots els anys que han passat, jo sé, no ho sé, algun dia suposo que podrem entendre, perquè és molt difícil entendre que un edifici que està... perdó, un edifici que està acabat des de fa 5 anys...
I molt bé.
És molt difícil d'entendre com ha estat 5 anys. Perquè no és que diguis, no, és que és un tema d'un mes, que el mes següent estarà això ja... És que estem parlant de 5 anys d'un edifici acabat i que no s'ha posat en funcionament. Vull dir, entendre això és molt difícil. Per més que algun dia ens expliquin que si hi ha un tema administratiu, que si hi ha un tema... és igual, és molt difícil entendre-ho, molt. Però...
És difícil d'entendre i és difícil de justificar.
Sí, sí, sí.
Les dues coses. I malauradament doncs, passa amb segons què, doncs, que sembla això que dèiem abans, no? O sigui que una cosa és quan pares el temps i altra cosa és quan tu vas vivint dia a dia. I vosaltres, sí. I vosaltres a la Junta, doncs, m'imagino que a vegades doncs, arribo a aquell punt de dir, et sembla que...
Sí, més d'una vegada, ho hem pensat, però arriba també un punt que dius... per porrito, no? De dir, escolta, doncs no, doncs ara aguantarem fins que això ja estigui definitivament arreglat. I posem un parèntesis amb el bar, perquè allà hi ha un altre tema complicat, que és el bar. Vull dir que jo no sé si abans s'inaugurarà el teatre i el bar el tindrem que fer a mitges, perquè és un altre tema molt complicat.
Molt bé, Ferran. Bueno, molt bé. Gràcies per haver vingut i per la teva disponibilitat i espero que la propera vegada que ens veiem sigui per dir algunes coses més. Gràcies.
A tu, moltes gràcies.
Mai no hagués esperat que fos etern i veig com les coses han canviat des que tu vas marxar i veig que ja no vols ser al meu costat i veig les coses passar i miro enrere i crec que escolto Picasso plorar de veure'ns així. I Daphne no pot controlar l'aigua que cau dels seus cimals per haver perdut el que ella sempre havia volgut trobar.
I estàvem escoltant precisament Picasso amb la Núria Duran, I per què? Perquè precisament hi ha un espectacle que es titula així, Picasso, que faran al Teatre Auditori. Poco diem que avui, dijous a les 20 hores, al Bocamoll de Torreblanca, concert de petit format amb Núria Duran, folk alternatiu. I dissabte a les 4 i mitja i a les 6 de la tarda, 16:30 i 18, a la cafeteria del Teatre Auditori, Eufòria amb el Mac Igor. I a les 18:30 a Cal Gerrer torna un prometatge d'Anton Chekhov amb Jaume Pla, Anna Pou i Ignasi Roda. I a les 20 hores, això que deia, el Teatre Auditori, Picasso, rei, monstruo i pallasso, de Maria Folguera, direcció de Joan Arquer, amb un grup molt, molt, molt interessant d'intèrprets. Diumenge a les 12, al Centre Gau Garriga d'Art Tèxtil, concert de cambra singulars amb el duet Conangla, format per Núria Conangla, violoncel i Eva Monroy, violí. I a les 21 hores, a les 9 de la nit, a la cafeteria del Teatre Auditori, Jazz en Viu, amb Juan Pablo Balcázar, Quiet, contrabaix, i Antonio Masei, piano, i Oriol Roca, bateria. I us deixo amb una música de la Núria Conangla, d'aquesta violoncel·lista que estarà a les cambres, amb una música que em sembla fantàstica. Ennio Morricone, La missió. Adeu, fins la setmana que ve. I la setmana que ve tindrem aquí en Josep Maria... Què? Un gran autor. Un gran autor que està en aquest moment als Estats Units. Però vindrà aquí, el dia 7. Adeu! Thank you.